Un incendi a la depuradora del Baix Llobregat ha deixat la infraestructura sense electricitat durant unes 8 hores i ha obligat a abocar al riu les aigües que no s'han pogut tractar. Ara com ara, la instal·lació comença a reprendre l'activitat i s'espera que recuperi la normalitat de forma progressiva al llarg del dia d'avui. Anem fins al municipi on s'hi ha produït aquest incident. Lluís Rodríguez, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Carme. Doncs sí, un foc que de fet s'ha originat cap a 3:15 de la nit a la zona de tractament de fangs i que ha afectat diversos dipòsits. El cos de bombers ha mobilitzat a més d'una vintena de dotacions, entre les quals el grup operatiu de suport i riscos tecnològics, juntament amb bombers de Barcelona, que han treballat en la seva extinció fins a les 7 d'aquest mateix matí. Un cop controlat el foc, s'han fet tasques a més de segellar amb escuma i revisar també les instal·lacions. Escoltem la sotsinspectora de bombers de la Generalitat, Mari Muñoz.
Hem estat treballant tota la nit. Les tasques que ens queden avui és revisar els edificis que han estat afectats, que assegurar-nos que no hi ha cap punt calent, que no queda res d'incendi en lloc, i esperem durant el dia d'avui ja poder donar la tasca de bombers per finalitzada, donar tot per extingit i revisat i passar el traspàs a les següents revisions i posar en marxa de la instal·lació.
Això ha finalitzat aquest matí. També a primera hora s'han mantingut les mesures preventives que hi havia en vigor des d'aquesta passada nit. Parlem del PlaCECAT, el Pla d'Emergències per Risc Químic, també del confinament que hi havia de 500 metres al voltant d'aquesta infraestructura de la depuradora, que en cap cas, però, hem de destacar que ha afectat el nucli urbà del municipi. Escoltem l'alcalde de Prat, Lluís Mijoler.
Molt ràpidament van començar a actuar des del primer moment i el que sí podem dir és que no hem tingut en cap moment risc químic per la població. No? Ha estat el foc controlat. Hi havia aquella columna de fum, no?, que tot i ser de nit doncs es veia força i que per sort també la situació meteorològica feia que el vent anés cap a mar, no cap a la ciutat ni cap a les pistes de l'aeroport.
Bé, doncs aquesta és la crònica d'aquesta llarga nit amb l'incendi de la depuradora del Prat. Per conèixer l'última hora saludem el director del cicle de l'aigua de l'àrea metropolitana de Barcelona, Fernando Cabello. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quina ha estat l'afectació d'aquest incendi?
Doncs bé, l'incendi ha fet mal bé o ha causat danys a la sala, principalment a la sala de deshidratació de fangs i la sala de desodorització, també a la part d'especiment. A nivell de línia d'aigua, doncs no hi ha hagut afectació en quant a l'incendi, sí que l'aturada d'energia elèctrica per donar seguretat a les tasques desenvolupades pels bombers doncs ha fet doncs que la planta durant unes hores doncs quedés aturada.
Clar. Ara mateix, quina incidència podríem dir que hi ha? Perquè des de les 11 del matí aproximadament ha tornat a posar-se en marxa la infraestructura, no?
Sí, cap a 3:15, la companyia ja ha tornat a restablir el subministrament elèctric a la instal·lació i s'ha anat arrencant de forma progressiva la línia d'aigua, tot el tractament d'aigua. Llavors calculem que a última hora de la tarda d'avui doncs la planta estigui, en quant a tractament d'aigua, estigui funcionant, recuperant la normalitat. Sí que és cert que a nivell de tractament de fangs doncs hi ha processos que han quedat malmesos, hi ha algun edifici, i llavors això doncs fa que haguem de plantejar un sistema de tractament dels fangs provisional perquè la planta pugui continuar operant de forma habitual fins que puguem rehabilitar doncs tot l'edifici que queda malmès per incendi.
Senyor Cabello, en què consisteix aquest tractament alternatiu que han de fer precisament doncs per aquestes incidències que ha tingut el foc?
Bueno, bàsicament, el tractament de fangs el que consisteix és en una concentració dels fangs, el que fem és treure humitat per poder-los processar. Es tracta d'una digestió anaeròbia. Bé, doncs justament el que ha malmès l'incendi ha estat doncs aquesta instal·lació d'espessiment i deshidratació del fang. Llavors, el tractament aquest el que hem de fer és, hem de poder aconseguir deshidratar el fang de forma provisional amb instal·lacions mòbils que ja s'ha procedit a llogar i que arribaran les properes hores a la instal·lació, de forma que puguem continuar fent tota la tasca de deshidratació dels fangs doncs, bueno, d'una forma provisional mentre es fan les reparacions que pertoquen.
Parli'ns també una mica del foc. Se saben ja quines són les causes que l'han pogut provocar?
No, és molt prematur. A nivell d'hipòtesis, pensem que pot tenir una causa d'origen elèctric, però bueno, és una estimació. Encara no hem pogut entrar a l'interior de la sala de deshidratació per recomanació dels bombers. S'ha de fer un anàlisi, un peritatge de infraestructura com, a nivell estructural com està, i és molt prematur per poder aventurar hipòtesis. Però pensem que podria estar relacionada amb un tema elèctric.
En qualsevol cas, expliqui'ns també una miqueta com ha anat tot plegat, perquè l'incendi va començar doncs, a 3:15 de la nit. Si no vaig errat, cap fins les 3 pràcticament no s'ha pogut tenir controlat per part del cos de bombers, i fins aquest matí a primera hora no estava del tot extingit, perquè encara doncs, el cos de bombers hi treballava ja tirant escuma per tal de revisar que no hi hagués cap punt caient encara, no?, a la infraestructura. Una miqueta, per què s'ha allargat tant aquest incendi?
Sí, quan els bombers han accedit, el primer que ens han demanat, d'acord amb el protocol de seguretat, és deixar doncs, tota la zona afectada lliure d'energia elèctrica. Llavors s'han pres totes les decisions per aïllar d'energia elèctrica tota la zona de l'incendi, però quan els bombers han intentat entrar hem vist que no hi havia, que encara hi havia en alguna línia secundària encara hi havia energia elèctrica. Aleshores, per seguretat, s'ha demanat a la companyia elèctrica que fes una descàrrega de la instal·lació, és a dir, que tallessin el subministrament elèctric des de l'exterior, de forma que en tota la depuradora no hi hagués forma de que hi hagués energia elèctrica. Llavors, aquesta descàrrega no s'ha produït fins a les 3 de la matina, que és quan els bombers aleshores han pogut entrar a treballar en condicions de seguretat.
Ho comentàvem abans, no s'han hagut de lamentar danys personals. De moment encara no s'ha quantificat, no?, els danys que hi ha hagut a la infraestructura mateixa.
No. La bona notícia és això, que no hi ha hagut danys personals, que per sort doncs, no hi ha cap treballador, cap persona que hagi sofert cap tipus de ferida, i això ho hem de celebrar. I sí o sí, a nivell d'infraestructura doncs, hi ha equips que estan molt malmesos i que encara no hem fet una avaluació econòmica, però bueno, esperem que al final l'afectació econòmica serà important, perquè la sala de deshidratació doncs, ha quedat malmesa.
Abans ho hem comentat al principi de l'entrevista que, des de Protecció Civil es va activar a la nit i fins aquest migdia pràcticament el pla d'emergències per risc químic, el PlaCECAT. Com ha funcionat i això què ha suposat?
Bueno, aquest pla s'activa de forma preventiva, perquè sí que és cert que al costat de la zona afectada hi havia dipòsits amb reactius químics que no s'han vist afectats. Per tant, aquest pla s'activa de forma preventiva, però per sort doncs, no hi ha hagut cap emissió de cap producte químic tòxic.
Suposo que per això tampoc no s'han activat les sirenes, no? Que és una de les preguntes que, si més no, almenys la ciutadania del Prat es feia aquest mateix matí.
Sí, no s'han arribat a activar cap sirena perquè no hi ha hagut risc. És a dir, s'ha activat el pla de forma preventiva, però en cap moment ha calgut anar més enllà perquè, bueno, alguns han fet una tasca extraordinària i l'han controlat, quan han pogut accedir, l'han controlat de forma molt efectiva i no s'ha propagat a altres edificis de la pròpia instal·lació.
I comentàvem també abans que des de les 3 de la matinada aproximadament i fins gairebé a les 11 la depuradora ha quedat sense llum. Quina afectació ha tingut això en la pròpia planta?
Sí, el fet de que no tingui llum la planta, el que passa de forma automàtica és que l'aigua no entra a la instal·lació. Aleshores, acaba produint un sobreeiximent a medi. Aquest sobreeiximent no es produeix en un sol punt, es produeix en diferents punts, i bàsicament ha anat a mar i al tram final del riu. Ara bé, per sort, aquesta nit, i amb antelació a l'incendi, a la zona ha plogut de forma important, i durant tota la matinada, sí. De forma que l'aigua de pluja ha diluït en molt bona part doncs, l'abocament d'aigua residual.
I això mateix ha tingut... Digues.
Igualment, des de l'àrea metropolitana hem pres mostra en el medi per avaluar doncs, quin és el grau d'afectació. A priori, tot ens fa pensar que l'afectació al medi no ha estat molt gran, per el que explicava, per la dilució, per l'aigua de pluja.
De totes formes, no sé si hi ha una data estimada que es tinguin aquests resultats de forma definitiva per part de l'ACA.
Perdó?
Deia que sí, per part de l'ACA hi ha alguna data, o sigui, de moment sembla ser, tot sembla indicar que no hi ha hagut cap afectació en el medi ambient, aquest abocament que hi ha hagut durant aquestes 8 hores que s'ha aturat la depuradora, però en qualsevol cas, no sé si l'ACA doncs, té previst demà mateix o, no sé, d'aquí uns dies a donar a conèixer aquests resultats del que s'hagi trobat.
Bueno, segurament sí, hauria de respondre a l'ACA. A mi em consta que l'ACA també ha pres mostres i sí, si s'acaba veient que hi ha alguna prou d'afectació, doncs s'acabarà explicant. Però bueno, ja insisteixo que l'afectació al medi doncs, no és el que més ens ha preocupat en el sentit de que la pluja ha diluït en gran mesura doncs, l'abocament.
En qualsevol cas, també, senyor Cabello, deixar clar que tampoc hi ha cap afectació en el que és l'aigua de boca, la que ens arriba a casa.
Sí, sí, no hi ha cap afectació, ni ha hagut risc de que es pogués afectar en cap moment. Ni a l'aigua potable, ni a l'aigua prepotable, això ha de quedar molt clar de cara a la ciutadania, un missatge de tranquil·litat de que en cap moment doncs, la qualitat de l'aigua potable s'ha vist alterada.
Aprofitem que tenim el senyor Fernando Cabello amb nosaltres per explicar, i que sigui a grans trets, d'una manera molt resumida, si pogués ser, com funciona la depuradora?
Sí, la depuradora recull totes les aigües residuals. Les aigües residuals venen tant dels habitatges com de les indústries. Llavors, el que es fa és un desbast. Passa per uns filtres, per unes reixes, llavors tot els residus que acompanya l'aigua residual allà queden retinguts, residus del tipus residus higiènics, bàsicament, tot allò que no haurien d'abocar per al lavabo. Estem parlant de tovalloletes, bueno, resta de residus higiènics. Llavors, un cop que l'aigua passa per aquesta primera fase de desbast, passa per un procés en el que s'eliminen les sorres i els greixos que porta l'aigua residual, ens interessa perquè després el tractament de l'aigua sigui més efectiu, i a partir d'aquí es fa una decantació primària on tot el sòlid que pugui portar l'aigua ja d'origen de grandària molt petita decanta per al seu propi pes, i després passa per un tractament biològic, l'aigua, en el que els microorganismes eliminen la matèria orgànica que està dissolta en l'aigua residual. És com si tiréssim un sobre de sucre en un got d'aigua i remenem. El sucre desapareix de l'aigua, però que està dissolt. Bé, doncs la matèria orgànica, quan arriba l'aigua residual, quan arriba a aquest punt, és transparent, però conté encara matèria orgànica dissolta. Doncs bé, això ho eliminem gràcies als microorganismes, ells tenen la capacitat de poder consumir i de poder eliminar aquesta matèria orgànica de l'aigua, a canvi, es creixen en número. Llavors, això és el que li diem fangs. Aquest excés de microorganismes que genera la depuradora, que li diem fangs, és el que extraiem del procés. De forma que ja tenim, per una banda, l'aigua tractada amb una qualitat molt bona, suficient com per abocar-la a medi sense produir cap impacte ambiental, i tenim un excés de fangs que el que fem és passar-los per un procés de digestió anaeròbia en el que els transformem en biogàs, que és com un gas natural de pura qualitat, però que en qualsevol cas el podem transformar en energia elèctrica. De forma molt resumida.
Senyor Cabello. No, molt ben explicat, senyor Cabello. Volíem preguntar-li, ja per acabar, també, així com ara fa doncs, unes setmanes parlàvem, per exemple, de l'altra planta que teniu justament allà al costat, la sanitzadora, que ha augmentat i està al 100% treballant doncs, per l'actual situació de sequera. Jo no sé si la depuradora també, en certa manera o no, s'ha pogut veure afectada també per aquesta situació de sequera, és a dir, si ha augmentat també la producció d'aigua que s'està fent i que s'està tractant en aquesta planta.
La depuradora no té capacitat d'ampliar la... És a dir, no podem influir sobre la quantitat d'aigua que ens arriba. La depuradora depura tota l'aigua que rep, que és tota la que procedeix dels habitatges i de les indústries. El que sí que fem és que a continuació del procés de tractament de l'aigua residual, en comptes d'abocar-la a medi, a la situació que estem de gairebé de prealerta a medi de sequera, el que fem és que li donem un tractament posterior de regeneració en el que tenim una aigua de molta qualitat que en nombrosos casos pot substituir a l'aigua potable. Això és el que estem fent ara en aquesta situació.
Bé, doncs agraïm molt al senyor Fernando Cabello, el director del Cicle de l'Aigua de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que avui hagi estat al Connectats per explicar-nos una de les notícies més important pel que respecta als municipis que formen part d'aquest programa i que s'ha produït aquesta nit a la població del Prat de Llobregat. Senyor Cabello, moltíssimes gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, molt bona tarda.
I, Lluís, gràcies. Tu has estat al peu del canó tota la nit, no?
Doncs sí.
Doncs ara tocaria descansar una mica, no?
Sí, ara tocarà. D'aquí a mitja horeta, però encara ens queda feina per fer.
Molt bé, Lluís, gràcies.
Vinga,
bona tarda.
Fins ara.
Adéu-siau.
Que vagi bé, bona tarda.